El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Negociacions en marxa a Ciutadella entre l'advocat dels 22 comerciants que demanen que torni el trànsit rodat a la plaça d'Esborn i els advocats de l'Ajuntament de Ciutadella. De moment, com sabeu, la sentència del Tribunal de Justícia ordena mesures cautelars, el que significa que els cotxes haurien de tornar de manera immediata a circular per la cèntrica plaça. Des del consistori estan intentant arribar a un pacte amistós amb els demandants i que això no passi. Mentre es preparen el recurs de cassació per presentar davant del jutge, a més, també s'han posat mans a la feina associacions i entitats que estan a favor de la plaça com a zona de vianants i avui criden a sortir al carrer a favor d'Esborn sense cotxes i per a la gent del poble. Avui parlarem amb ells. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És divendres 12 de juny.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
La veu del Doraemon original, el japonès, és de la Nobuyo Oyama. Té 66 anys i en fa 25 que és la veu del gat còsmic. Al Japó, els actors de doblatge són gairebé tan coneguts com les estrelles de cine.
I és que avui és el Dia Internacional de Doblatge. El doblatge neix per la necessitat que tenien els espectadors que anaven al cinema per entendre els diàlegs de la història que es mostrava a la pantalla. Ens posem a la societat de principis del segle XX, que entre la classe mitjana hi havia un alt índex de persones analfabetes. Per tant, l'ús de subtítols no era la millor solució. La invenció del doblatge remunta a l'any 1928. S'atribueix a dos enginyers de la Paramount Pictures, Edwin Hopkins i en Jacob Carroll. Ells van ser els primers que van aconseguir gravar un diàleg en sincronia amb la boca dels actors i actrius de la pantalla. Va ser a la pel·lícula The Night Flyer. Aquesta va ser la primera pel·lícula de sa història que es va doblar i va ser a l'alemany.
Kaspar Melchor de Jovellanos, de Rum Spaniens, und Spaniens Schande.
Això va significar tota una revolució en la indústria del cinema, perquè fins llavors, que ja feia anys que el cinema sonor estava inventat, només existien en el cinema la figura de l'explicador. Era una persona que se situava en una cantonada de la pantalla, que explicava i inclús a vegades dramatitzava les escenes de la pel·lícula perquè el públic l'entengués.
La
La primera pel·lícula doblada a l'espanyol va arribar l'any 1929 amb el film musical Rio Rita, amb actors de Llatinoamèrica i d'Espanya. Per tant, amb barreja d'accents. Això no va agradar gaire en el públic i la Paramount va decidir fer la primera borsa d'actors i d'actrius de doblatge espanyols per a la seva seu de França, amb l'objectiu de realitzar doblatges per a Espanya. La primera pel·lícula doblada a París i en la seva totalitat per actors espanyols va ser Entre la espada i la paret, dirigida per Claudio de la Torre, amb guions adaptats per en Luis Buñuel. En aquesta pel·lícula hi participa la primera actriu de doblatge espanyola, Doña Irene Guerrero de la Luna. Ella va ser la veu, per exemple, de Bette Davis o de Marlene Dietrich. També va ser la veu d'Anna Sofia, una de ses àvies que van revolucionar la història de la televisió. Les àvies que van revolucionar la història de la televisió, sí, The Golden Girls, més conegudes com les Xiques d'Oro.
El 61-51 de Richmond.
Mamá, ¿qué ocurre?
Ay, Dorothy, gracias a Dios. Se me rompieron las gafas en pleno centro y no veo ni torta. He tardado 6 horas en encontrar el camino de casa.
Mamá, si apenas veías, ¿por qué no me llamaste? Hubiese ido a buscarte.
Lo intenté y cada vez que metía una moneda y marcaba, salía un preservativo.
La primera dona actriu de doblatge espanyola que doblava Les Chiques d'Oro. Axel Camarasa, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Escolta'm, avui estem fent un mano a mano. Aquí en Pere el tenim a Barcelona.
Un tet a tet.
Un tet a tet. Doncs va, que la pregunta va per tet.
Vinga, per tet mateix.
La pregunta va per aquí. Les Chiques d'Oro, la sitcom, es va estrenar fa 41 anys, en concret el 14 de setembre de 1985. Jo tenia 5 anys. Tu?
Un.
Un. Ai, que petit.
Bueno, ni que tu fossis gegant.
Bueno, no, però un poquet més gran que tu sí que era. Quants capítols es van fer d'aquesta mítica sèrie?
Hombre, 248.
Home, doncs no.
Més o menys.
Quantes temporades van ser?
8.
7.
Ah!
I van ser 180 capítols.
Bueno, m'he currat. D'una centena.
T'has passat d'una temporada.
S'ha de dir que fa 40 anys fer 7 temporades no és el mateix que fer 7 temporades avui en dia.
És correcte. 7 temporades en aquelles èpoques era tot una aventura, 180 capítols. Chiques d'Oro, tu, que continuen sent tan actuals i tan estupendes com sempre. No les coneixes? Sí, però no
qui
les has vist.
No?
Tu
no
amb el cap.
No res?
No, sí, no t'han vist els oients, però jo sí t'he vist. Has fet que no amb el cap.
Que no? Sóc un fan.
Eres molt petit, no en té ni idea. Dau d'un astre s'aclarà. Bueno, un altre dia te faré classes de les Golden Girls, ja et posarem un capitolet. Avui no parlarem de les Chiques d'Oro, el dia menor que des d'ara i fins la una en directe tenim diferents qüestions damunt de sa taula. A la primera part del programa conversarem amb Miguel López Luna, president de l'Associació de Veïns de Ciutadella Vea, una de ses entitats que han convocat manifestació avui per una plaça d'Esborn sense cotxos. Això és impossible. Després mos visitarà aquí els estudis en Santi Torrado, periodista documentalista que acaba d'estrenar el documental Històries d'anada i tornada en el que narra la migració de menorquins a la ciutat argentina de Córdoba a finals del segle XIX i també d'argentins que han vingut aquí a Menorca a principis del segle XXI. És divendres, per tant, acabarem divendres setmana amb la crònica social menorquina i el nostre estimat Silvio Pons. Abans, però, anem a conèixer l'actualitat que passa encara per aquest conveni entre el Consell Insular de Menorca i les quatre principals navilieres de la nostra illa.
Correcte, i ahir migdia es va signar aquest acord, però avui ja tenim les primeres reaccions. L'oposició, podem dir, que carrega contra el retard de l'equip de govern en la implantació de restriccions en l'entrada de vehicles a l'illa. PSOE i Més per Menorca critiquen que Menorca vagi a la cua a l'hora d'imposar restriccions a l'entrada de cotxes. Els socialistes consideren que el conveni signat ahir amb les navilleres és una reacció a l'aprovació la setmana passada justament del Consell de Mallorca per restringir aquest accés als cotxes. Pepe Mercadal, secretari general dels socialistes menorquins, desconfia de la voluntat del PP d'aplicar mesures contra la massificació.
El Consell de Menorca va molt tard. Quan el PP va arribar en el govern el 2023, s'ho va trobar quasi tot llest per limitar l'entrada de vehicles. Hauran governat 4 anys i no ho hauran fet. Menorca està saturada de cotxes cada estiu més i això té conseqüències per nosaltres, per residents, per trànsit a les carreteres, per aparcaments en els pobles, però també per la imatge que donam com a destí turístic. Ens venem al món com una illa reserva de biosfera, però a les carreteres no ho sembla.
També es mostra crític Més per Menorca, recorda que la llei reserva de biosfera permet aplicar limitacions i que en 3 anys no s'han fet. Noemi García és consellera de la formació ecosobiranista.
És una nova cortina de fum. La realitat és que un any més Menorca no tindrà cap limitació de l'entrada de vehicles. Han fet anuncis sobre càmeres, sobre sistemes de control i ara sobre acords amb les navilieres. Però els resultats són sempre els mateixos. Un estiu més sense limitació de l'entrada de vehicles a Menorca. Cansen les excuses. Un estiu amb carreteres col·lapsades, aparcaments saturats, pressió sobre el territori.
El conveni signat ahir permetrà obtenir dades per comptabilitzar i separar la tipologia dels vehicles que entren a Menorca, els dels residents, els dels visitants i també aquells que són d'empreses de lloguer. També és notícia que el nombre d'alumnes que ha aprovat la selectivitat cau un any més i se situa en el 86,4%. La UIB ha donat a conèixer els resultats de les proves d'accés a la universitat fetes la setmana passada. Aquí a Menorca han superat els exàmens 304 alumnes dels 352 que s'hi havien presentat. Això representa un descens de quasi 7 punts en comparació amb l'any passat. El 2025, el percentatge d'alumnes aptes va ser del 93,3%, pràcticament igual que l'any anterior, el 2024, que va ser del 93,5%. És l'illa amb pitjors resultats després d'Eivissa. El conjunt de Balears, gairebé 9 de cada 10 estudiants, ha aprovat. També és una xifra similar a l'any passat, tot i que un poc més baixa. Les proves s'han desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia amb dispositius digitals, tot i que enguany s'han estrenat sistemes específics de detecció de frau. Sentim el director del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, Joan Frau, que assegura que enguany les notes de llengua han estat més baixes perquè es penalitzaven encara més que l'any passat les faltes d'ortografia.
S'apliquen unes deduccions per faltes d'ortografia a les matèries especialment de llengua castellana i de llengua catalana, pues aquí sí que no tanca aquest nombre de faltes d'ortografia significatiu i hi ha una disminució de la nota que segurament ha influït en aquest percentatge d'actes.
I començaves el programa explicant la concentració que hi ha avui a la plaça d'Esborn. Demà n'hi ha una altra, en aquest cas la convoca el GOP, i és per la manca de control i mesures contra la massificació i també les conseqüències que té aquest fet per als menorquins. És el motiu principal de la concentració que ha convocat l'entitat ecologista davant la seu del Consell Amó. Un nou acte de protesta amb el lema Estem fartes, i en el qual es convida tothom a vestir de negre. Un acte en què participaran grans formigues gegants que amenaçaran d'esclafar els presents, escenificant així que l'accés de turisme esclafa Menorca, la deixa sense aigua i sense llocs on viure, a més de generar precarietat. L'acte demà a partir de les 7:30.
Idò, aquestes seran les notícies a partir de les 2:30. Més gràcies, company.
Gràcies a vosaltres.
I bon cap de setmana.
Igualment.
Sí que tenim un poquet de vent a aquesta hora del dia. Cel estirat, temperatures un poc més baixes per mort d'aquest ventet de tramuntana que situa el termòmetre entre els 18 graus i els 26 graus de màxima. L'Agència Estatal de Meteorologia té actiu avís groc per fenòmens costaners fins les 4 del capvespre. Pel cap de setmana, cel blau, assolellat amb molta calor. El mercuri dissabte podia arribar a situar-se als 31 graus. El vent, tant dissabte com diumenge, bufarà de llevant.
Molta calor, massa calor. Nosaltres no tenim piscina i hem mogut aquí a la plaça.
Idò, té temps fins demà, senyora, per buscar vam quina piscina o, si no, qualsevol trosset de litoral de Menorca, qualsevol de ses platges, allà farà un poc més de brisa. Són les 12:17, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entrem en matèria. Diferents associacions de veïns i entitats ciutadanes de Ciutadella es concentren avui capvespre a partir de les 7:30 a plaça d'Esborn per exigir que es mantengui la cèntrica plaça lliure de cotxes i de trànsit. Aquests dies els equips legals tant de l'Ajuntament de Ciutadella com dels comerciants demandants que estan en contra d'aquesta peatonalització es troben en plenes negociacions per mirar d'arribar a un acord que posi punt i final en el litigi judicial que en aquests moments està obert. De moment, el que s'està ratllant és deixar sense efecte el retorn immediat de la circulació que ordenen les mesures cautelars. La qüestió de fons encara està en via judicial i, per tant, no hi ha sentència. Tenim comunicació amb en Miguel López Luna, president de l'Associació de Veïns de Ciutadella B, a una de les entitats que convoquen a manifestar-se d'aquí unes hores. Miguel, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Quina és la vostra posició, la de l'Associació de Ciutadella B, en tota aquesta polèmica de cotxos sí, cotxos no?
Hombre, la posició nostra és que sigui la plaça d'Esborn seguim peatonal, amb el sentit que com més pres segueix millor.
Que segueixi sent peatonal com just fa un any que ho és, que en Esborn va començar a peatonalitzar-se i just fa aquest any d'aquest canvi. Què ha suposat pel centre històric de Ciutadella aquest canvi?
Bueno, jo crec que la gent de Ciutadella està molt agraïda a que s'hagi fet peatonal i crec que hi ha faltat un poc de diàleg entre els partits. Perquè jo vull creure que tots els partits estan a favor de que la plaça sigui peatonal. El que no s'han posat d'acord, s'han fet les coses tal vegada un poc precipitades i no s'han volgut entendre, crec jo, i ha revocat amb això, és el gran problema que tenim.
Sabeu com estan anant les negociacions com a entitat de ciutadana de Ciutadella aquests dies?
No, jo no sé si s'han reunit, si no s'han reunit. El que crec que s'haurien d'haver reunit i rellenar fent un cafè, perquè és la manera d'arreglar-ho. Jo crec que fa massa estona que la gent, els polítics sobretot, no defensen Ciutadella. Van per els partits. Jo crec que és una cosa que s'hauria d'aclarir entre ells. Per el bé del poble. Perquè a la fi tots els partits polítics ho tenen com a norma. En el programa electoral que la plaça d'Esbol sigui peatonal. Bueno, que d'una manera o l'altra s'han de posar d'acord, crec jo.
Sí que tots...
Jo sempre estan...
digues.
Jo sempre he estat partidari del diàleg i jo crec que amb el diàleg s'ha d'entendre. Jo sé que tinc molt bons amics de gent del PP, en tots, gent del PSOE, de l'Entesa, i tots en estan d'acord. I ningú vol davallar de sasa, com es diu, per posar-se d'acord, i jo crec que s'hi haurien pogut posar. Vull dir, que pensin una vegada per el poble, no pensin en els partits. Jo, és el que veig jo.
Perquè tots, com bé diu, tots els partits tenen en el seu programa electoral que la plaça d'Esborn acabi sent pels vianants, per a la gent.
Sí.
O sigui que és la forma, no? El que no s'estan posant d'acord és en el diàleg, en el que uns ho volen d'una manera,
forma.
I les formes, no? Més aviat.
Exacte,
però clar,
quina
hauria de ser la forma? Perquè sempre hi ha aquesta resistència en els canvis, però al cap i a la fi tots els centres de totes les ciutats aposten per prioritzar el pas de vianants en els centres històrics que no passes de cotxos.
Sí. Mira, pensa una cosa. Ballant de probablement... Si no la més polida, una de les més polides de Balears, places. Vull dir, i per tot on vas, el centre del poble és peatonal. Vull dir, i aquí no llevant que puguis llevar més a la gent, que la gent pugui passejar més o menys, no. Si no, és que ja ho saben que hi hauria de ser. Han estat les formes, simplement, com ho han fet, i, bueno, no han dialogat prou. O no els ha agradat com ho han fet uns, però jo... particularment a Tarall, crec que això es tenia que fer, perquè si no es passarà com tot. Esperarem i no es farà mai. I ara hi són a temps, ara a la vegada que hi han arrellat tant la gent, ara seria l'hora de plantar-ho i dir, com ho feim tots junts. Jo ho veig així.
que coneix o ha ratllat amb qualcun dels comerciants que estan justament han arribat a sa via judicial i que asseguren que afecta econòmicament a sa facturació dels seus comerços que no puguin entrar vehicles en esborn?
Home, jo hi he ratllat amb sa gent, en qualcun. Sí, jo crec que tal vegada n'hi ha qualcun que hagi pogut facturar un peleu menys, tal vegada, que ho dubt. Perquè no sé si tu t'has passejat pel poble, estàs saturat per tot. Per tot, però, vull dir, hi ha una gentada per tot. Vull dir, que tinguin menys gent, ho dubt. Perquè tothom que ve, bon, en el cas contic, i allò dels centres en el cas contic, tothom vol anar a la plaça d'Esborn, que és el polit del poble. Vull dir, de gent n'hi va ben igual.
Funcionen els aparcaments que s'han instal·lat al voltant per cobrir justament les places que es perden a la plaça d'Esborn?
Bueno, jo tal vegada també he pogut posar un poc més perquè hi ha dalt Pintor Torrent, hi ha una zona que ho és d'aparcaments i no està ben habilitada, i això és travessar el pont de dalt espanyol i ja és d'anar a casa com dic. El de darrere l'OAR sí que funciona, però no va ple, ara començarà a anar ple. I els de sa coma, jo crec que sí que funcionen. El que hi falta informació, hi falta, sí, diàleg, el que ratllant sempre.
Idò, com us agradaria que fos la plaça d'Esborn, com hauria de ser aquest projecte de transformació, que és el que sempre s'apunta, no? El primer era llevar els cotxos i ara s'ha d'anar fent feina per anar adaptant-ho un poquet i fer-la cada vegada més agradable.
Clar, clar, es queda ser un entorn preciós, allò. I a la vegada es podria fer moltes coses, vull dir, es pot muntar, es pot fer, unes coses per fer allà molt polides i dins del centre del poble, a més. Ara, clar, estic d'acord amb el que m'ha dit vostè, de que hi han de fer aparcaments alternatius, tot això, però això ja estan fets. L'Ajuntament m'acosta que ha lluitat per fer aparcaments i tot això. El que, clar, en tot es veu que la burocràcia és molt lenta. I els costa segur fer aparcaments o adaptar-ho, o es troben amb una normativa que no és vàlida, però jo crec que t'hi dono un marge de confiança, no a l'equip de govern, no, a l'equip de govern i a l'equip de suposició, que crec que s'han de posar d'acord per aconseguir la plaça perfecta. Que això durà estona, sí, però crec que ho poden aconseguir. Ja t'he dit que jo crec que hi ha faltat diàleg. Escolta, el que no podem fer és de que diguem, vinga, tu fas vull blanc i don negre. No, anem tots a una i tots a una ho aconseguirem.
I d'avui a les 7:30 en Esborn hi ha convocada aquesta concentració. Quines entitats sou que us heu adherit també en aquesta convocatòria? N'hi ha alguna que s'acabi d'adherir?
Sí, bueno, s'ha adherit. Hasta inclús aquesta de swing, qui va i aquesta, s'han adherit. Vull dir, totes les solucions de veïns que hi ha dins dels pobles del secular, que som gent molt vàlida, tenim un bon feeling amb ells, la de la caleta, la de d'altres cavallitos, vull dir, no, jo crec que podem juntar. I ha de ser una cosa simpàtica, no ha de ser una cosa que hi hagi d'haver un enfrontament, no. Ha de ser una cosa simpàtica perquè la gent vegi que sí, que la gent el que vol és que es faci i bé, i a les bones. Vull dir, pensa que ara arriba Sant Joan. Ara tot canviarà. I aquí tenim una norma, sempre una norma no. Per desgràcia, totes, antes i després de Sant Joan. I ara aquí tot s'aclarirà, perquè està antes de Sant Joan. I jo crec que mos han de seure i planificar-ho bé i fer-ho bé. Vull dir, que no ho diu el Papa Lleó, que mos han de dur tots a una.
Idò que així sigui, que tots a una sempre anem millor. Moltíssimes gràcies al president de l'Associació de Veïns de Ciutadella, Bea, Miguel López Luna, i bones festes de Sant Joan.
Moltes gràcies a vosaltres per fer resolt i que tot sigui per bé. Vull dir, la veritat, no hi ha d'haver cap enfrontament polític ni res. Jo ho veig així.
Idò que sigui, sí, gràcies.
A vosaltres, a vosaltres.
El dia Menorca, fet a casa. Música que s'escolta i música que es viu. Som The Bonstones Gospel Choir, un cor menorquí unit per sa passió, sa energia i el sentiment de sa música gospel, el soul, el funk i temes pops arranjats al nostre estil. Aquest dissabte dia 13, a les 8 del vespre, vos convidam a viure The Lifting Experience a sa Auditori de Ferreries, un espectacle vibrant, ple de ritme, veus i emocions. Compra ja sa teva entrada anticipada a cottickets.com i per no perdre res, cerca'ns a Instagram, Facebook i TikTok. Vos hi esperam!
De bons tons, el cor més nou de gospel de Menorca, que sigui un èxit aquesta trobada musical i gràcies per aquest missatget. Una forta abraçada a tot el grup. I quan el rellotge marca les 12:31 minuts, anem cap a Argentina, perquè allà fa unes hores s'ha estrenat el documental Històries d'anada i tornada, que explora la migració menorquina cap a la província de Còrdoba entre finals del segle XIX i principis del segle XX, quan milers de persones procedents principalment de Ciutadella i Ferreries es van establir a la regió argentina. El documental també explora el camí invers, el camí de centenars d'argentins que arriben a Menorca a començaments del segle XXI.
Migrar és un dret universal, perquè les fronteres es den creades els homes, les religions es den creades els homes, i no hi ha religió que separi ni unes línies imaginàries que dius això és meu i això és teu.
Durante las primeras dos décadas del siglo XX salieron de Menorca hacia Córdoba, Argentina, casi 5.000 menorquines. Pasaron 100 años y ese movimiento se invirtió. Los hijos y nietos de aquellos migrantes volvieron a la isla cargando historias que no vivieron, pero de las que se sienten parte.
El documental està produït per la revista Posidònia i la cooperativa argentina Enfant Terrible, dirigit pel periodista i documentalista Santi Torrada. Com estàs? Bon dia!
Molt bones, Clara. Moltes gràcies per l'invitació.
Escolta'm, el documental s'ha estrenat fa unes hores a Argentina.
Correcte, s'ha estrenat al Cineclub Hugo del Carril i la veritat és que estem molt contents. Va ser una nit llarga. Jo vaig quedar fins tard mirant les fotos i els comentaris dels que hi van anar i la veritat és que molt emocionant, sobretot, no? Crec que ajunta generacions que parlin de processos tan complexos i tan rics com la migració sempre és agraït.
Bueno, dius que vas fer tard, clar, i que si vas estar a Argentina fa unes hores a l'estrena i ara estàs aquí a Menorca, tens algun poder que no ens estàs explicant.
No, jo no vaig ser presencialment a l'estrena, va estar els companys de la direcció d'Enfant Terrible, lamentablement per qüestions logístiques. Jo vaig quedar aquí a Menorca, però sí que tenim la idea d'estrenar aquí a Menorca el mes de setembre. Aquí sí estaré jo. Ens encantaria portar algú d'Argentina, però tampoc serà possible. La idea seria fer-ho al setembre, encara no tenim data, però prest anunciarem.
I s'ha estrenat ja a Argentina. Quins han estat els primers comentaris del públic argentí?
Hi ha hagut sensacions de tot tipus, no? Crec que explicar i obrir les portes als processos tan íntims com les cartes, les fotos, les històries, molt complexes, no? Pensem que la migració al segle XIX, finals del XIX, principis del XX, tenia altres característiques i moltes famílies van perdre totalment el contacte i algunes sí que han mantingut correspondència, no? I aquestes famílies, bueno, s'han sentit super, super emocionades, no? I després crec que també una reflexió general, que almenys era la intenció que teníem com a revista, de pensar la migració avui en dia, no? Hi ha processos molt complexos que tenen a veure amb la criminalització, amb la persecució. Crec que els dirigents del món estan discutint la migració, no? Tenim el Papa fa un parell de dies xerrant d'això, tenim una política molt concreta de determinats sectors vinculats a l'extrema dreta que volen criminalitzar i que volen assenyalar que la migració és algo dolent. I en aquest sentit crec que aquest documental és oportú, no?, per xerrar d'això.
Recordar justament que nosaltres també hem estat migrants. El missatge aquest és un dels que imagino que t'agradaria i que segur que ben arriba en aquest documental. S'han fet documentals, s'han fet investigacions i cada un és diferent perquè la gent, evidentment, és tota diferent. Sa que tu has estat coneixent no té res a veure, sa que altres persones que han pogut sortir d'aquest procés de tants i tants menorquins que van anar cap a Còrdoba a principi de segle. De fet, en allà es va fundar fins i tot la Protectora Menorquina, que també està ben activa encara, es va fundar el 2 de maig de 1908 i aquest col·lectiu encara fa poc els vam entrevistar, vam ratllar amb un parell de...
Van estar per aquí, eh?
Sí, els vam telefonar des d'aquí cap allà, mm-hmm. Perquè estàvem fent, clar, ells continuen fent moltes de les festes que han heredat de tots aquells descendents menorquins, fins i tot em consta que encara també pots menjar qualcun flaó o qualcuna, sí, no? Que encara sí. Hi ha algun forn de pa menorquí
totalment.
Per allà.
De fet, aquesta història va començar així, jo vaig anar a estudiar a Argentina. Soc argentí, però visc aquí des de molt petit. Quan vaig tornar a Argentina per estudiar, me vaig trobar al carrer un edifici que deia la Protectora Menorquina. Vaig entrar i aquí és el començament d'aquesta història, no? Vaig prendre contacte i, de fet, me van convidar un parell de vegades que feien... sopars per Sant Joan...
Segur que ja estan preparant el sopar de Sant Joan.
Segurament, exactament. Després me van portar a San Pedro, província de Buenos Aires, on hi ha un dia oficial de l'Encimada i és un dia de festa, vull dir, no es fa feina només a San Pedro per celebrar l'Encimada, però també les seves arrels amb les Illes Balears. O sigui que hi ha molt més ponts i vincles entre Balears i l'Argentina del que pensem.
I el teu vincle, ja ens has dit que ets argentí, tens arrels argentines, mm-hmm. I que vas estar estudiant en allà.
Sí, correcte. Jo vaig venir amb la meva família l'any 99-2000, no? Prèvia a la crisi del 2001, i m'he criat aquí, he anat a escola,
a Menorca.
Correcte, a Menorca. Visc aquí fa 20 i pico anys, però crec que també el procés d'anar a veure Argentina com a adult, no? I anar a formar-me a l'educació pública, a la universitat pública argentina, va ser tota una experiència que em va retrobar també amb la meva argentinitat, d'alguna manera. Uh-huh. I crec que, en algun sentit, aquest documental és un homenatge a tot això.
I quines són les històries que explica el documental? Quines persones hi trobarem?
Bueno, trobarem, per exemple, el Mateu Comelles, que és un personatge molt interessant, una de les persones més il·lustrades que he conegut i molt versades específicament en la qüestió de la migració. Una part de la seva família va partir cap a l'Argentina i ells van mantenir una correspondència des de Ciutadella a Còrdoba durant 56 anys i me van donar accés a tota aquesta correspondència, el qual va ser realment molt emocionant. Després tenim les filles dels qui van fundar la Casa Menorquina, la Protectora Menorquina, fa 100 i pico d'anys a Còrdoba i que conten com encara avui s'ajunten en grans reunions familiars i fan pastissets i celebren Sant Joan i fan els dimonis i tot. O sigui que crec que hi ha un poc de totes les generacions i finalment, efectivament, el procés de com... Crec que és un fenomen que no li fuita a ningú, que està ple d'argentins últimament, i això té a veure amb que els processos migratoris tenen a veure amb els processos econòmics. L'Argentina està en una forta crisi i amb una crisi institucional, de fet, en els darrers anys, i això genera que molts argentins estem migrant. I per això també aquest documental té una conclusió més en l'actualitat, que és, bueno, repensem i revisitem aquest fenomen, que no és només un fenomen de fa 100 anys, sinó que encara passa i probablement segui passant.
I estan arribant aquí a Menorca descendents dels menorquins que van anar cap allà, perquè clar, es ve que aquests moviments, quan hi ha crisi a un país, la gent se'n va a buscar l'oportunitat en un altre país, com van fent altres també, i com segur que també fan cara persones avui dia, a dia d'avui, perquè cada societat i cada país té les seves problemàtiques, però clar, si tens uns avis o uns descendents que dius, bueno, és que jo tinc descendència d'una illa del Mediterrani que els meus avis eren menorquins, això afavoreix que vinguin cercant aquesta connexió familiar.
Totalment. Hem trobat, com a tot, no? En el periodisme, ho saps molt bé, i amb el documentalisme també, el tiempo es tirano, i hem hagut de deixar coses fora, lamentablement, però hem trobat històries de tot i de tot tipus, de tota mena. Lamentablement no les hem pogut incloure totes, però sí hem trobat argentins que han vingut, que han tingut un retrobament familiar, alguns més virtuosos, alguns menys, perquè també Menorca té les seves particularitats històriques, no? Venir d'Argentina i viure a Menorca és un xoc cultural bastant, bastant complex.
La ciutat de Còrdoba no té res a veure amb Ciutadella, Ferreries, no ni cap sembla, poble, no ni ciutat de Menorca.
Però sí, efectivament, hi ha aquestes experiències i crec que també hi ha una discussió més general envers la migració, que és tenir familiars o avantpassats d'aquí no et garanteix necessàriament que tinguis regularitat i papers, no? I això és una gran discussió política i un deute que ens havíem que hauríem d'abordar políticament, no? Aquesta relació. A veces sucede esto de está todo lleno de inmigrantes. Bueno, pues es que alguien fue antes al otro lado del mar, no? Uh-huh. Això ho hem trobat molt.
Com està explicat aquest documental, com passa sempre, no sé quina duració té, perquè històries se'n deus haver trobat moltes i aquesta dificultat dels documentalistes d'anar seleccionant quines són les que finalment es queden i les que finalment no es poden quedar per temps.
És un procés bastant dolorós, sobretot perquè t'ha dit una feina tremenda, no? Fer les entrevistes i seleccionar les històries que tu trobes que són les més il·lustratives. El documental dura 35 minuts aproximadament i logísticament va ser molt complicat de rodatge perquè vam haver de rodar en dos països amb el director només a una banda, no? Per tant, jo no podia estar sobre el rodatge de l'Argentina, però sí podia estar aquí, però a més compatibilitzant amb altres feines i viatges i demés, pues, ha estat un poc caòtic. Al final, la producció ha fet una feina increïble i jo crec que ha quedat bé perquè tots hem posat el millor que sabíem perquè quedi el millor possible, però ja t'ho dic, va ser una locura. I en termes de com està narrat, pues, vam prendre una decisió que té a veure amb generar un fil conductor narratiu que parli de les històries més centrals, que expliqui el fenomen en general i després, finalment, parlo de mi, bàsicament, perquè els meus pares van fundar l'Associació d'Argentins a Menorca l'any 2003, que és un moment incipient de la migració argentina a l'illa, i a partir del qual es van generar un munt d'associacions també d'altres col·lectivitats, no? de companys de Bolívia, d'Equador, de Cuba, etc. Tot al rededor del bar de mon pare, que era l'Aeroclub. I aquesta història crec que és una part important per contar com va ser aquest procés migratori fa 20 anys, que sembla que va ser ahir, però fa ja 20, ja, sí, 20, sí, 25
sí.
anys.
Sí, veus al principi del segle XXI i dius, bueno, això és ara.
Sí, però exacte, no, clar, exacte.
Ja fa uns dies i al final vivim en una societat i tot va tan ràpid que fa 26 anys no tenia res a veure amb el que és Menorca a dia d'avui, ni tampoc els processos de poder anar amunt i avall. El món s'ha globalitzat tant i tan ràpidament que s'ha fet que canviï tot també a un nivell que a vegades fa falta just fer ses feines que com tu has fet, no? Aquesta feina de documentalista també ens dona molt això, no? Poder parar, respirar, reflexionar, conèixer un poquet d'on vens i reflexionar a on anem.
Totalment, aquest és l'esperit.
Idò. Al setembre?
Al setembre, encara no tenim data, recomano a tothom que segueixi les xarxes socials de la revista Posidònia, la pàgina web especialment de la revista Posidònia, i aquí anunciarem efectivament la data quan l'estem tancant en aquests dies.
Idò, t'esperem que tornis quan tingueu ja data per seguir-ne ratllant, i una abraçada a tota la gent d'Argentina, de menorquins a Argentina i argentins a Menorca, així que una abraçada a tota la comunitat i estarem tots pendents d'aquesta data. El mes de setembre, estrena del documental d'en Santi Torrado aquí a Menorca, aquestes històries d'anada i tornada. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Clara.
Les primeres dues dècades del siglo XX salieron de Menorca hacia Córdoba, Argentina, casi 5.000 menorquines. Pasaron 100 años y ese movimiento se invirtió. Los hijos y nietos de aquellos migrantes volvieron a la isla cargando historias que no vivieron, pero de las que se sienten parte.
I ja ho sabeu, que els divendres ens agrada recomanar més cine encara, perquè anam al cinema Esmoix Negre de Ciutadella, que m'ho recomanen estrenes d'aquest cap de setmana. A tothom al cine, per favor.
Hola, bon dia. Aquí Enrique, programador del cinema Esmoix Negre de Ciutadella. I aquesta setmana destaquem l'estrena del Dia de la Revelación, que és l'última i esperadíssima pel·lícula de Steven Spielberg de ciència-ficció i aliens, protagonitzada per Emily Blunt i Josh O'Connor. Té molt bones crítiques i la recomanem moltíssim. Després tenim Mallorca Confidencial, és pel·lícula mallorquina, protagonitzada per Lolita Flores i Asia Ortega, inspirada en la història de la Paca de Soba en Banya, aquesta famosa narcotraficant mallorquina.
El dia Menorca. Ara tornem. I de tres ràdios, humor.
Amb els anys, amb donar per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
Des de la capital política administrativa de Menorca.
Bon dia i bona hora!
Donarem pas a la capital eclesiàstica, representada per el senyor Silvio Pons.
No ha habido nadie como él.
Que ens xerrarà de xofer de rum.
Y sobre todo, tiene ese sabor.
Més adequat.
La qüestió és menjar.
O més vigents, o més calents, avui en dia.
Bueno, bon dia i bona hora!
Bon dia i bona hora!
Escolta,
més que... Papa.
Tens el papa, fins i tot, fent-te salutacions a vernissatge especials per tu.
Es nivelles, bueno, es nivelles sublim, ja.
Sí, no, mal rei.
Com estemes? Com estemes que tractam, pare
i
mami?
Sí, bueno, és que Silvio Pons, és que ets tu, que ets sublim, sí. ets el més gran, ets...
De moment encara són jo, de moment no m'han canviat el nom. M'he afeitat, vaig tascar veïs ahir, perquè clar, ve Sant Joan,
bueno,
ve
clar.
Sant Joan, ja que, i poc
ja s'enxerra. Poc s'enxerra, que divendres qui ve ja hi serem a Ciutadella, que saps que wow. Ja anem cap allà divendres.
Que bé, que veniu a fer totes les festes, programa cada dia, venim a mitges caragols per tot.
Correcte, venim... Mira, divendres farem especial prèvia de Som-ho Desbé, i qui vindrà al programa? Som-ho Desbé, evidentment. I vindran Sebastià, Fabiolé, i vindran Foc i Fum. Vindrà, qui vindrà? Qui vindrà? En Joan Mesquida.
Ah.
Sa directora.
No.
Na Mari.
Na Mari ja n'està.
Na Mari ja n'està. I molta més gent, perquè després dilluns 22 hi serem i vindrà tota sa junta de caixers al complet. Bueno, menys es caixer pagès que poses bé, que vindrà divendres. I també vindrem el dia 23. Escolta'm, tu què fas pel primer toc de Fabiol? Que tens plans?
Jo, mira, la veritat és que enguany no m'he quedat amb ningú.
No has quedat amb ningú? Ah, no, que t'aniria bé quedar amb naltros?
Bueno, ja saps que sempre...
Sí,
no?
Que, escolta'm, que vols retransmetre el primer toc amb naltros?
Escolta, Clara.
Què?
Tu saps que quan me fas propostes obscenes d'aquestes, sempre dic que sí.
Oi, sí? Idò, vinga, dia 23. Fem el primer toc, retransmetem junts tu i jo?
Per Ivetra Ràdio, per tot Balears. Ràdio.
Idò, vinga, Clara. Dia 23. Serem a la plaça d'Esborn fent la retransmissió del primer toc en Silvia Pons, en Pere Gibert i jo mateixa. Vinga, va, començar amb vernissage?
Tell me. Vinga, va.
Tema 1.
Els teus ulls que balcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està.
Va, jubilat de jubileu, sabeu? Sí. Que en aquesta secció mos encanta felicitats aniversaris i també set jubilacions. I anem amb una jubilació doble.
Ah, molt bé.
Doble. Dos servidors públics.
Bueno,
atenció.
Hem sentit policia per aquí.
Muri i el Lluís Sánchez Medina. Policies locals de Ciutadella. Napuri es va jubilar la setmana passada i el Lluís ahir. Napuri, 30 anys en el cos, el Lluís, 40 anys.
Uau.
Bé, el Lluís és sotsinspector... és que costa. Sotsinspector encarregat fins ara de l'àrea de trànsit de la policia, però és molt conegut, i Napuri, amb la cara somrient de la policia local de Ciutadella, l'enyorarà molt.
Ben, segur que sí.
Van ser homenatjats per una medalla en el mèrit civil. Bé, són dues persones molt estimades. I perquè sempre estan enmig del carrer. Són aquells policies que sempre tenen solució per tot, sempre t'ajuden. I sobretot Napuri, amb aquell somriure de Napuri, acompanyant-te's bé més d'un any, també. Bé, a nosaltres ens fa un poc de tristor perquè no els veurem, però ells, jubilat, ben de jubileu.
Bueno, i quin Sant Joan que passaran,
Passaran
un Sant Joan ben diferent.
Oh,
escolta'm, no, home, clar.
Sense uniforme.
Sense uniforme i sense responsabilitats de feina. Vull dir que podran estar al 100% gaudint de les festes de Sant Joan que ja bé sovint mereixen després de 30 i 40 anys. Moltes gràcies a tots dos per tota la feina feta. Ai, sí, i ara sí, tema 2.
Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
Sabates i vestits que aviat es quedaran.
Em pensava que diria Barcelona és bona si la bossa sona. Sabates i vestits? En Jordi Fàbregas, per què us ha mesclat el Papa Lleó en sabates i vestits? Ja us ho explicaré. Perquè la infanta Sofia, que com sabeu, és molt més alta que la princesa d'Astúries...
Cert.
I li fan dur sempre sabata plana, perquè no sobresurti de la seva germana.
Mesquina.
Sí, sí. I quina és la millor sabata plana que existeix en el món? Clara, amb mi tu ho has de saber.
Home, l'esprit i ballarines.
L'esprit i ballarines.
No em diguis que en dua unes.
Infanta... Idò, perquè van anar a veure el pap, van anar a rebre el papa i, bueno, en els actes oficials sempre va més baixeta, i és habitual d'aquestes pretty ballerines. Però, bueno, escolta, és un fet que aquest senyor, aquest senyor Lló, va anar allà i va trobar aquestes sabates fetes a Menorca, un model elegant. Bé. A més, té nom la ballerina Ivet. Es diu Ivet. Té un discret taló de només un centímetre. Fet en napa negra, en punta firma, clar, vas a veure el papa, és de sabata negra. I bé, res, molt elegant. Preu? Te dic que és preu?
Vam.
269 lereles. Tadam! Però bueno, hi ha oferta, hi ha outlet, i per 188,30 lereles els ho pots tenir.
I doncs, som anant més d'outlets nosaltres, no?
He fet una feina d'investigació.
Ja ho veig, que has fet una feinada, dels preus. Però, escolta'm, el model que trobes a Saulet no deu ser el model que dues la infanta Sofia, o sí?
Jo crec que li han fet una mica d'aposta. Ah, tot s'ha de dir, perquè veus? té un peu gros.
Però la seva deu, de l'infanta Sofia,
que ratllà molt, de la princesa Leonor i poc de l'infanta Sofia.
Bueno, poc s'enxerres, que tu li vas enviar un mail fa 4 anys o 27 i encara no ens ha dit res. Però bueno.
Perquè els escolanets aquests que tenen per allà dins de la Sarsuela no l'han rebut, s'han perdut.
El que sí que m'ho ha deixat un missatge, escolta bé, en el tema 3, perquè aquest sí que últimament xerra molt el dia a Menorca.
Me gusta mucho la sección que hay de música en La Vanguardia. Yo creo que aportan y te dan algunos toques de conocer a esta artista y por ejemplo esta semana he conocido una artista que me ha encantado su disco, que se llama Pa en catalán, que se llama Ana Ferrer, que realmente lo recomiendo porque es un disco espectacular y bueno, es un disco de compromiso social que a mí, bueno, pues realmente la he descubierto, no la conocía.
Jo, la veritat és que a hora de triar locutors musicals, Joaquín Luqui era el meu ídol. Però, bueno, aquest senyor li ha agafat el gustillo i cada setmana, escolta, recomana qualque cosa.
Bueno, en Marco Mezquida fa dos dies.
Dues setmanes seguides ha recomanat en Marco Mezquida i ara Nanna Ferrer. Escolta, de quina hora es recomanarà Suqui Sopes, eh?
Et sembla, i tant, sí. I escolta'm, que mira, què va dir Anna?
En el cap del dia dius, bueno, si és que tampoc és tan important, no? És que no vull dir que hi ha molta gent fent música, estan passant moltes coses, hi ha molta gent interessant, i pues, aquesta persona, que és una persona com una altra, per molt que sigui ara mateix el president d'aquest país, pues la gaudeix, pues que bé, no? Vull dir que m'ho surt un agraïment com me surt a qualsevol persona que ve i te diu, hòstia, la teva música m'ha emocionat, no? Pues és que això ja és, cada vegada que algú t'ho diu és molt fort i molt emocionant.
És que és molt fort el que fa Anna Ferrer i és molt fort aquest disc de Pa.
És tan humil, és tan artistassa i a la vegada tan humil...
Sí.
Que la fa més gran, encara.
Sí.
Mira, m'estic emocionant i tot.
És que no saps lo gran que l'ha fet aquest disc, eh? I si de bé que... No... Jo els vaig veure, no sé si tu els has vist, vaig veure-ho en el Teatre Principal d'Amor. Espectacular. I després va estar en Esbor, també.
Escolta, començar xerrant de Sant Joan, troc que podem acabar xerrant de Sant Joan, o no?
Bueno, tant. Vinga, va, novetat Sant Joan.
Sant Joan sempre és igual, però sempre és diferent. Enguany hi ha dues novetats editorials. Un poemari. Tots els poemes publicats a l'Extraordinari Deliris entre l'any 75 i l'any 85. Imagineu-vos la poesia èpica que es feia en aquell moment exaltant Sant Joan. Es diu I els cavallers són els galls. Ah, i aquí vos deixo aquest curiós nom del poemari perquè, evidentment, forma part d'un poema que hi ha a la primera pàgina. Vull dir que si el demanau, i els cavallers són els galls. I també un conte per pintar amb imatges santjoaneres que jo sé que en Excel Camarasa Folguera ja el té.
Oh, i tant, perquè li encanta als seus fills fer aquestes coses de
pintar. Es diu Posa colors a Sant Joan i, bueno, amb tots són... Els han fet altres, els han fet a setmanaris i revistes, s'ha de dir, per idear noves històries, perquè Sant Joan sempre demana més. I doncs, mira, qualsevol fiat petit posa colors. Sant Joan, amb aquest conte, ben original.
Oh, i tant que sí. Tema 5.
Sona el tambor i el fabiol. Jo, jo, jo. Vim un any comptant els dies fins Sant Joan. Les festes de Ciutadella per naltruts els més grans. Any rere any, per el mes de juny, a Ciutadella ens tenim el cor en un punt.
Jo no sé si plorar, toca que me caurà una llagrimeta.
Ai!
Saps què passa? que amb els anys valores més, a vegades, totes les coses prèvies, perquè ja no tinc edat per aguantar un jaleo de tres tandes, els creoldes bon sí, perquè dura 45 minuts, però em fa molta il·lusió, per exemple, jugar amb altres en el programa de dia 23, Clara. Són aquests moments que saps que comuniques per moltíssima gent el que és l'emoció i la festa, com a ciutadellanc, imagina't l'il·lusió que m'ha fet. Vull agrair que m'hagis convidat a compartir amb tu aquest moment. I res, i convidar tothom a que escolti IB3 Ràdio, totes les retransmissions i programes especials de Sant Joan. Per favor, no vos ho perdeu.
Ai, sí, ai, sí. I escolta'm, que no tenies més temes avui per si hi havia una mica de temps o no?
Mira, tinc un tema, aquest, un tema que m'agrada molt.
Aquest. Tira'l, va. És que en Jordi ha llegit el guió malament.
Nepit i Cintes ha reeditat el títol de campiona d'Espanya.
En Jordi s'ha enfadat.
Nacional.
En Jordi s'ha enfadat perquè el tema 5, vaig explicar que posa. Tema 5, Silve Pons, i tenc altres temes per si hi ha temps. Si no, acabam sí. amb Sant Joan. I en Jordi sí. ha dit, clar, la Nepiti Cintes, que ha guanyat. I ell diu, però que no diu que acabam amb Sant Joan? Crec que ara els oients no en tenen res.
Sí. És igual. Parlam de tennis, hem parlat del papa, hem parlat del president del govern, hem parlat de policies, hem parlat de Sant Joan.
Bueno,
a partir d'ara, cada vernissatge acabarà en Sant Joan.
Com un anam, que avui tenim concert del guitarrista i Amandú Costa a les 9 en el claustre. Amor? Quina alegria, s'ha acabat la setmana. Dilluns tornar amb Silve. Bon cap de setmana, estimat.
Igualment, xalau molt.
Igualment a tota la família del Dia Menorca, dilluns més, una abraçada. I adéu, papa.
Adéu-siau.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia, començam amb novetats sobre la investigació judicial a José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge José Luis Calama ha obert